Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilart. Els empleats de CaixaBank carreguen contra la mobilitat forçosa que ha posat damunt la taula la direcció per minimitzar els efectes dels acomiadaments. Un expedient que, tal i com està plantejat, preveu deixar al carrer més de 160 treballadors de Lleida, Tarragona i Girona. CaixaBank estableix la mobilitat en un radi de 100 quilòmetres, un extrem que els sindicats veuen inacceptable. N'ha parlat a la xarxa des de Comissions Obreres Ruth Bolaños, que ha assegurat que CaixaBank pretén fer una purga, assegurat, amb els seus empleats.
El que vol CaixaBank és fer una purga. Bàsicament, CaixaBank està dient: jo accepto que no acomiado a ningú forçosament, sempre i quan se m'acceptin les mobilitats a 100 quilòmetres. A més, vincula totes les mobilitats a les extincions i seria CaixaBank qui escolleix la persona que li aplica aquesta mobilitat. És a dir, si tu vols que una persona marxi, què fas? Pues agafes i li dius: o marxes o et mouré 100 quilòmetres.
Bolaños recorda que el conveni ja preveu la mobilitat, però només fins a 25 quilòmetres, una distància que consideren raonable. A Figueres, el Festival Còmic ha aconseguit aquest any rècord de públic, fent que quasi tots els seus espectacles freguessin el ple absolut. Un festival que ha omplert la ciutat de rialles amb diferents espectacles, apostant aquesta edició per artistes internacionals. Mercè Mainé, Ràdio Vilafant, bon dia.
Bon dia. Figueres aconsegueix èxit de rialles amb la 12a edició del Festival Còmic, un festival que ja s'ha convertit en tot un esdeveniment a la ciutat i que aquest any ha aconseguit un gran èxit de públic, ja que bona part dels seus espectacles han fregat el ple absolut. Un festival que en aquesta edició ha apostat per artistes internacionals i que no s'ha quedat només dins els teatres, sinó que també ha portat l'humor pels carrers de la ciutat i per l'espai Citroën a la plaça Catalunya. Un dels coorganitzadors del festival, Xavier Valentí, explica així el balanç que en fan de l'edició d'aquest any.
Sí, positiu. Cada vegada aquest festival és més de la gent, és més participat i no podem estar més contents i agraïts a tot el públic que amb la seva presència ens ha recompensat.
Un festival còmic que any rere any es consolida com una proposta més a la ciutat i una aposta per diferents espectacles d'humor. Pot gaudir des d'una sessió de risoteràpia fins a espectacles de carrer o màgia.
Gràcies, Mercè, des de Ràdio Vilafant. I a aquesta hora també us expliquem que el programa Sant Cugat Balla arriba a la ciutat aquest dijous i proposa una desena d'activitats relacionades amb el ball per commemorar el Dia Mundial de la Dansa, que serà el proper 29 d'abril. Ens ho amplien des de Cugat.cat. Albert Prat, bon dia.
Bon dia. Durant 10 dies, Sant Cugat viurà la màgia de la dansa a través del programa Sant Cugat Balla. A més de la mostra de dansa, una de les novetats d'enguany és el carrer en dansa, amb un recorregut des de la plaça Doctor Galtés fins a la plaça d'Octavià, amb coreografies inspirades en els grans títols del cinema musical. La regidora de Cultura, Sílvia Sonanelles, creu que és una bona iniciativa per posicionar la dansa en totes les seves vessants.
Tot el que es faci per seguir posicionant i visualitzant tota la gran feina que es fa a nivell de dansa en totes les seves vessants és essencial. Per tant, convidar-vos realment a assistir a algun d'aquests espectacles, siguin tant al Teatre Auditori com a les places, com a la Tacones.
El Cafè Auditori serà un dels escenaris amb una hora de dansa, acte que obre el programa i que vol apropar els diferents estils i noves peces de dansa a tot el públic. Enguany, el Teatre Auditori també serà un dels punts de trobada amb dues produccions, Block Party de Brodes Bros i Giselle de Ballet du Capitol.
Gràcies, Albert Prat, doncs, per aquesta informació amb la qual acabarem aquest butlletí de notícies en xarxa. Ens actualitzem properament. Gràcies per la seva atenció.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Els dijous, a 9:15 del vespre i els dissabtes a 4:00 de la tarda, de cine, a Ràdio L'Escala.
tota la informació cinematogràfica de la setmana en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
De cine a Ràdio L'Escala. Estrena els dijous a 8:45 del vespre. Segon passi els dissabtes a 4:00 PM.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a 9:00 PM i els dilluns a 10:00.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a 9:00 i divendres a 10:00 del vespre a Ràdio L'Escala.
L'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a 10:00 del matí i diumenge a 11:00 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. 11:07 del matí. Avui és dijous, dia 25. Ja agotant aquests últims dies d'aquest mes d'abril. Mes d'abril que ja, bé, acabem aquesta setmana ja complerta, vull dir dijous, i que la setmana que ve és aquella de setmana compartida. Començarem 2 dies, dia de festa, dimecres, si algú no ho sabia, dimecres dia 1, dia del treball, festa del treball, i ja entrarem de ple en el mes de maig. Bé, i amb tot això, estem en el més calent a l'Aigüera. Primera hora, un dia amb que, igual que ahir, el sol de moment que està sortint, de moment que està escalfant l'ambient, perquè a vegades els matins són aquests que fa bastant de fred, tot i que ara no són aquells matins freds que ens portava, que ens deien Sergi, sobretot aquelles primeres hores. Ara pot ser una cosa molt més temperada. Però bé, tot això el temps ens ho explicarà. El que sí, hem de saber amb quines són les temperatures que comencem avui aquest magazín en aquesta primera hora. I anem a l'estació meteorològica de la Closa del Llop. I l'estació meteorològica de la Closa del Llop ens marca una temperatura de 17 graus amb 8 i una humitat del 73%. I si anem a Arran de Mar, una temperatura de 18 graus amb una humitat del 74%. I amb aquestes amb aquests valors meteorològics d'aquestes dues estacions de referència, el Meteo L'Escala, Closa del Llop, el Club Nàutic, la Clota, comencem el dia, sempre sabent amb quina temperatura comencem. També potser estaria bé algun dia saber amb quina acabem, però bé, tot vindrà. De moment, la del començament, i ara d'aquí una estona el que ens explica en Sergi Corral. Però abans, deixi'm que els hi expliqui que després del temps ens vindrà el resum de premsa dels principals diaris catalans, que m'imagino que el tercer debat que hi ha hagut consecutiu, recordem els dos primers a àmbit estatal, el debat d'ahir a TV3 dels candidats catalans que es presenten a les eleccions d'aquest proper diumenge, d'aquest proper 28 d'abril, els caps de llista dels partits que optaran a tenir representació al Parlament espanyol. I suposo que se'n faran ressò els diferents mitjans de comunicació, tal com s'han fet amb el debat dels presidenciables, podríem dir, dels caps de llista d'aquestes formacions, d'aquestes quatre formacions amb representació, i que els hem vist per partida doble, tant una vegada a Televisió Espanyola com l'endemà a Antena 3. Tot això, suposo que ens parlaran en el resum de premsa. Després del resum de premsa, sants, aniversaris, notícies i més, i també avui aquesta minisecció que ens parla dels països més petits del món. Avui a la Federació de San Cristóbal i Nieves. Hi ha un país que es diu així? Doncs sí, en coneixerem alguna cosa. Aquests països són tan petits que a vegades ni els han sentit anomenar, a part dels que varen començar, que són els més petits del món. Recordem que començàvem amb la Ciutat del Vaticà, aquests tothom els sol conèixer, Mònaco, també Liechtenstein, San Marino, aquests europeus sí, però esclar, ja sortint d'Europa, a les Illes Marshall de la setmana passada, que ens sona alguna altra cosa, i el d'avui, la Federació de San Cristóbal i Nieves. Avui la Montse Hidalgo ens proposa un pla vital amb una entrevista a Imma Puig, psicòloga clínica i experta en formació i desenvolupament d'equips del rendiment. Acaba de publicar un llibre, La revolució emocional. En explicarà alguna que altra cosa. I aquesta clocada d'ull que fem cap al futur, amb l'horitzó que ens porta l'Anna Ruiz, ens parlarà de la publicitat. Què passarà amb la publicitat? I parlant de publicitat de campanya electoral, està bé perquè és a dir en el tema, perquè no sé si tocarà aquest tema o no, però bé, hem vist que almenys en aquesta campanya pocs cartells és el que ens trobem el que són els fanals, els que són a les places, el que són aquí en els arbres, així, i tan sols que jo recordi, potser algú dirà, no, d'altres partits també n'he vist, però tan sols he vist propaganda electoral d'Esquerra Republicana. No sé si els altres grups n'han posat alguna banda o què altra, però passades eleccions d'altres anys vèiem, tot i que cada vegada anava més a la baixa, que bé, com arribaven aquestes eleccions, ja es notava perquè no hi havia fanal, no hi havia arbre, no hi havia plaça, que no hi hagués propaganda electoral. Aquesta vegada sembla que, no sé si es guarden tot, tal com comentàvem ahir amb l'Aroni Català en el safareig, si es guarda tot per... aquesta propaganda es guarda per les eleccions municipals, que també estarem a temps si segueix la mateixa tònica o això canvia totalment. Doncs bé, la publicitat. Què passarà amb la publicitat? Com serà la publicitat en el futur? De quina mena se'n farà? Tot això ens ho explicarà l'Anna Ruiz en l'apartat de l'horitzó. I en tots aquests continguts arribarem al punt de les 12, això acompanyat de música, que esperem que sigui del seu grat, que els agradi, que música que sempre nosaltres diguem de la bona. El que sí farem ara és anar al temps. Què ens espera tant per avui com per demà? Tot això des del blog d'en Sergi Corral. amb un titular que ens diu: avui persistirà el Garbí i a partir de demà divendres arriben uns dies de calma i bonança. Ah, està bé, està bé. De tant en tant que hi hagi calma i bonança. El temps mai és a gust per tots, però bé, que quedi un xic repartit. En quant avui, ens parla d'un cel variable bona part del dia, nuvolades passatgeres, sobretot que els hem vist a primera hora del matí, també els hi veurem a primera hora de la tarda. Cap a contrades interiors, on no es descarta algun ruixat. Ja a la tarda i vespre dominarà el cel més serè, ambient plenament primaveral ara al migdia. El vent, garbí moderat tot el dia, amb estones de migjorn a migdia. La mar, maró, marees de marejol arran de la costa, trago de xaloc de mig metre d'alçada. Això per avui. Ja anem a divendres, cap de setmana, porta del cap de setmana, amb un cel serè des de matinada fins a migdia, només amb algun nuvolet baix cap al mar. La tarda apareixeran algunes nuvolades que deixaran el cel variable, però serà totalment inofensives. El vent, garbí fluix de matinada, girant a gregal a la primera hora del matí. Al centre del dia tombarà cap a marinada fluixa de xaloc, de força 2-3, calmant el vespre i la nit, i la mar arrissada amb àrees de marejol. Continuen aquests 14 graus de temperatura de l'aigua del mar. Bé, i això és el que ens deixa el temps en quant al bloc de Sergi Corral, un temps en què, en principi, com ell ens diu, anem cap a uns dies de calma i bonança, sobretot això que arribarà ja a partir de demà divendres i tindrem un bon cap de setmana, aquells caps de setmana de primavera. Esperem que així sigui. Mentrestant, deixem ja la meteo, el temps que li donem al temps, i anem al temps que li donem als titulars dels diaris. I els titulars dels diaris, comencem per els de proximitat, Diari de Girona. Junts per Catalunya i Esquerra Republicana són els partits que presenten més llistes, mentre que el PP i Comuns es desplomen. 37 municipis gironins tenen una sola llista i ja saben qui governarà. Girona, Figueres, Salt, Blanes i Santa Cristina d'Aro registren 10 candidatures. Vox es presenta a 5 ajuntaments de les comarques gironines. I crec que un dels llocs que es presenta és la veïna població de Torroella de Montgrí. Bé, i la notícia que es confirmava ahir, que el Girona, després de la victòria del Llevant, davant del Betis per 4-0, cau en llocs de descens amb un entrenador qüestionat per l'afició, però ratificat per la junta directiva. El Girona cau en lloc de descens. Aquí veiem un entrenament, i en primera persona el que hi trobem més amb l'Eusebio, tot i que en el fons els veiem també un dels jugadors que són aquesta fotografia, és Valeri i Douglas Luis en el fons. Bé, davant el Sevilla és un d'aquests partits que torna a ser a vida o mort, però aquest sí que ja no hi ha marge d'error. Veurem com es va portant a terme i veurem què passa diumenge, si la cosa canvia o encara va pitjor. Això per una banda. I anem al diari El Punt, amb una fotografia dalt de tot, que hi va ser notícia per la transcendència que va tenir Sandro Rosell Atzol, l'expresident del Barça, declarat innocent, va passar gairebé 2 anys en presó preventiva. Segons es diu, és el pres que ha passat més temps amb aquesta situació de presó preventiva. I la fotografia de portada, els caps de llista catalans, els candidats del PP, de Junts per Catalunya, en Comú Podem, Esquerra Republicana, el PSC i Ciutadans. Diàleg davant de la crispació és el titular de la fotografia. Els veiem tots aquí, Abans de començar el debat, els de llista segueixen el seu guió i no sorprenen el debat. El que sí va sorprendre és el jersei groc que portava la representant del Partit Popular. No va sorprendre tant el de Laura Borràs, però sí que va sorprendre que anés en groc. De fet, totes dues van triar el mateix color, el groc i el negre. I el titular principal diu: el referèndum és inevitable i l'Estat ho sap, però cal ser forts. El pacte PSOE-Ciutadans és igual de negatiu que el tripartit d'ultradreta i només Esquerra pot evitar-ho, Esquerra Republicana. Esquerra Republicana s'ha convertit en la porta d'entrada a l'independentisme. Això és el que diu en una entrevista que aquest diari li fa a Oriol Junqueras, cap de llista d'Esquerra Republicana a les eleccions generals del 28 d'abril. Bé, per una banda, tenim els dos diaris gironins, ens anem amb els d'edició de Barcelona. Edició barcelonina, començant per el periòdico, també se fa referència a Rossell, que és absolt després de gairebé 2 anys de presó. El principal titular diu: tots contra el PSC en el debat de TV3. Les dretes intensifiquen la seva guerra pel vot útil. Rivera s'assegeix al PP al fitxar el seu eurocandidat Garrido, el successor de Cifuentes a Madrid. El duel entre els populars i Ciutadans, possibles aliats, deixa lliure el centre per Sánchez. I la fotografia, hi veiem tota una sèrie de tops mantes, ja amb tota la seva mercaderia plegada en aquells llençols, i el titular que diu: setge el top manta a Colom. Anem ja al diari La Vanguardia. I el diari La Vanguardia, la fotografia de portada dedicada i el titular a Sandro Rossell, que es ha declarat innocent després de 643 dies de presó. L'Audiència Nacional esmena la fiscalia i la jutgessa Carmen Lamena, Lamela. La sentència no provada, l'acusació de cobrament de comissions. I veiem, doncs, l'expresident del Barça en fotografia, que va poder deixar la presó després de declarar el judici oral a l'Audiència Nacional. Va voler llegir ahir els detalls de la sentència amb el seu advocat, Andrés Malhuenda, que són els dos que estan a la fotografia. Doncs bé, aquest és el principal titular i fotografia de portada. També Sandro Rossell comparteix portada amb els que varen participar en el debat d'ahir. Per Sandro Rossell, absolt després de 643 dies a la presó. Sandro Rossell, expresident del Barça, guanya el judici a l'Audiència Nacional. I, per l'altra banda, els que varen participar, els polítics que varen participar ahir en el debat, el PP i Ciutadans crispen el debat. El diàleg va sortir perdedor ahir en el debat de TV3. Les candidatures de Partit Popular i Ciutadans van crispar una nit en què tant el sobiranisme com la dreta va concentrar els seus atacs al Partit Socialista, al Partit dels Socialistes de Catalunya. Bé, això és el que explicava ahir els diaris, això és el que varen tractar, que tracten els diferents mitjans de comunicació. Això és el que els expliquem aquí en aquest resum de premsa. I després del resum de premsa i abans d'anar als sants aniversaris, notícies i més, anem a la música. Sempre la proposta del dijous és escoltar música d'aquest gènere musical com és la rumba. La rumba, que aquí a Catalunya n'hi ha una producció molt important, inclús que dona nom a la rumba catalana. Avui escoltarem una d'aquestes rumbes en precís amb un to més pausat. No és en chill out, sinó perquè la van fer d'aquesta manera. Són aquestes Noches de Bohemia de Navajita Platea.
Noche de bohemia y de ilusión. doy a la razón, como que olvidaste de eso. Hoy no encuentro una explicación, solo la desilusión de que falsos fueron tus besos. Yo ya no sé cómo olvidarte, cómo arrancarte de mi adentro desde que te marchaste. Quiero recordarte, a ni siquiera ni un momento, pero llevo tu imagen grabada en mi pensamiento. Noches de bohemia y de ilusión, yo no me doy a la razón de cómo te olvidaste de eso.
Navajita Platea amb aquest Noches de Bohemia i de Ilusión. I ara sí, ha arribat el moment de sants, aniversaris, notícies, refranys i més. Avui dia 25, felicitem a Sant Marc Evangelista, Sant Anians i Santa Calixta. Doncs moltes felicitats per tots. No sé si els que es diuen Marc ho celebren avui, allà amb el santoral no estic gaire segur, però si ho celebren avui, doncs moltes felicitats. També felicitem els que avui sigui el seu aniversari. A tots i a totes, doncs moltes i moltes felicitats. Que passeu un molt bon dia. Avui és l'aniversari de l'actual Pacino, que en fa 79, de l'exjugador de bàsquet, de Ferran Martínez, que en fa 51. Ferran Martínez va ser un dels components de la plantilla de joventut de Badalona, que ara fa 25 anys va conquistar la Copa d'Europa de bàsquet, la Lliga Europea de bàsquet. Bueno, en aquella època sí, encara era tipus Lliga Europea, no és Lliga Europea com era, però també hi havia lligues en petit format i eliminatòries en grups de 4. i la trio Rene Zellinger, que en fa 50. Bé, i anem a aquests països més petits del món. Avui la Federació de Sant Cristóbal i Nieves, que forma part de les Antilles, està situat al Mar Carib. Està composta per dues illes que la superfície total és de 261 quilòmetres quadrats. Va ser Cristòfol Colom qui les va descobrir en el seu segon viatge a Amèrica i els va donar el nom. Sant Cristòbal a la més gran, en honor al Martin, i Neus i Nieves a la més petita, Pol Mantell Blanc, que cobria una de les seves cimes, de les seves muntanyes. Causat en realitat això per als núvols. Sant Cristòfol i Nieves és el país més petit del continent americà, tant en grandària com en població, a causa dels seus 38.958 habitants, és a dir, no arriba als 40.000 habitants entre totes dues illes. I d'aquí ens anem a l'apartat de notícies. Què passava ara fa un any? Un total de 14 parelles van participar a la celebració de les noces d'or i argent de nou, amb més parelles que celebraven els 50 anys de casats. Els de 50 guanyaven els de 25. I en fa 5, els bisbalencs Masoni, el bisbalenc Masoni, en Tomeu Penya, en Joan Dausà i l'escalenca Paula Grande actuaran a la 7a edició del Festival de Músiques i Arts de la Mediterrània, que com cada any, que com l'any passat, s'allargarà durant tot l'estiu. I per acabar, anem a aquest refrany que cada dijous, resseguint la geografia catalana, dites de pobles, anem fins a l'Alt Empordà, a Boadella i les Escaules, que diu: a Boadella i les Escaules no totes són maules. Bé, i això és el que dona sí aquest apartat de Sants, aniversari, refranys i més. Ens toca ara a escoltar la proposta de la Montse Hidalgo en el seu Pla Vital. Recordem que aquesta secció té com a objectiu facilitar tot un seguit d'eines que permetin aprendre a menjar, adoptar un estil de vida saludable, conèixer el cos i adaptar-se a les tendències de moda. I avui amb una entrevista a Imma Puig, psicòloga, clínica i experta en formació i desenvolupament d'equips d'alt rendiment i que acaba de publicar el llibre La revolució emocional. Tot això ens dona més detalls a la Montse Hidalgo al Pla Vital.
Pla Vital. Amb Montse Hidalgo.
Es dediquen molts anys i esforços a adquirir, actualitzar i ampliar el coneixement. En canvi, els recursos que es destinen a la gestió de les emocions acostumen a ser molt més escassos. Avui obrim un llibre que ens pot posar a llum el camí cap al benestar i la felicitat personal. La revolució emocional. Imma Puig, què tal? Benvinguda.
Ben trobada.
Vostè és psicòloga clínica i al llarg de molts anys s'ha dedicat a l'àmbit de l'esport i les empreses familiars, entre d'altres coses.
Exactament.
Vostè ha estat al costat dels grans líders socials del nostre segle, com són els futbolistes d'elit, en aquest cas, els jugadors del Barça, les estrelles en el terreny de joc. Són tan humans com nosaltres?
I són absolutament iguals. Perquè els humans tots necessitem el mateix i a tots ens fa mal el mateix. És a dir, a vegades ens oblidem que els esportistes d'elit són persones, com a vegades ens oblidem, doncs, que les persones que treballen a les empreses són persones o que els malalts són persones, no? De fet, hi ha metges que treballen amb malalties i metges que treballen amb malalts. Hi ha empresaris que treballen amb el seu negoci i uns altres que treballen amb les persones que els ajuden amb el seu negoci. I hi ha entrenadors que entrenen un partit o preparen un partit i, en canvi, hi ha entrenadors que entrenen i preparen els jugadors perquè facin el seu millor partit.
aprenem moltes matèries, però no sé si descuidem la lliçó de les relacions humanes.
Sí, i és una llàstima, perquè és el motor absolutament de tot el que ve darrere. El més important que tenim en aquest món i en aquesta vida són les persones. I a vegades, doncs, no som prou conscients de que sempre necessitem de l'altre i que sempre hi haurà algú que ens necessitarà. I això no ho cultivem, ni ho pensem, ni ho treballem, ni li donem la importància que té.
Vivim, a més, molt de pressa. Són temps en el que tot ho volem ja, ara, a l'instant. Com es compagina aquest ritme tecnològic amb el xup-xup, si és que cal, de les relacions humanes?
Doncs aprenent a gestionar tant una cosa com l'altra. És a dir, hem de posar més esforç en gestionar les nostres relacions amb l'altre i amb els altres i amb nosaltres mateixos, i també hem d'aprendre a gestionar més a poc tot el que és la tecnologia, perquè la immediatesa a la que ens obliga no és cert que ens obliga, això és la frase de sempre, no és que estem obligats a... no ens obliga ningú, som nosaltres que voluntàriament ho fem. El que passa és que com que no pensem què és el que estem fent, no pensem què suposa, no ho sabem gestionar, és la primera vegada que tenim una sèrie d'estris a les mans que no ens han ensenyat a fer servir, i això ens dificulta la relació amb la generació següent, perquè la generació següent, sent nosaltres l'autoritat, ells saben molt més gestionar tots aquests aparells. Llavors ens situa en una situació que històricament no s'ha produït mai, que és que tu ets l'autoritat d'algú que en sap més que tu en segons quins aspectes. I això ho dificulta, això ho dificulta. Però tampoc s'ha de demonitzar tot el que és la tecnologia. Perquè hi ha una frase que tots hem sentit o hem dit algun cop, que és que estàs en una taula d'un restaurant i veus a tota la família, cadascú amb el seu smartphone. I diem, fixa't, la tecnologia. Però el que és ben cert és que també ens ajuda que quan tenim algun familiar, algun parent, algun fill lluny, fora de casa nostra, a l'estranger, també ens el podem veure i el podem seguir. Jo diria que la tecnologia ens allunya dels que tenim a prop i ens apropa al que tenim lluny.
Ens importa poc la persona que tenim al... Què és l'asèpsia emocional?
L'asèpsia emocional és aquell tipus de comportament que hem de tindre per no caure amb la iatrogènia. Ara explicaré la iatrogènia, però l'asèpsia vol dir que moltes vegades no tenim prou cura de lo que diem, ni de les conseqüències que tindrà el que direm. I amb això caiem en la iatrogènia. La iatrogènia és una paraula que també ve de la medicina i que significa que quan tu fas alguna cosa per ajudar, en comptes d'ajudar ho empitjores. I va néixer la medicina perquè, degut a que els metges volien ajudar els parts a les dones perquè hi hagués menys mortalitat, doncs es van trobar que des que els metges ajudaven a les mares, doncs hi havia més mortalitat, i van descobrir que era perquè no es rentaven les mans després de tractar o de fer treballs a la morgue, no? I no ens en donem compte que moltes vegades amb la millor de les intencions volem ajudar, però el que fem és empitjorar. Però queda com tot disculpat perquè és que jo he fet amb bona intenció. Doncs més val que no ho haguessis fet i que et haguessis preguntat, en comptes de el que fem la majoria i és sortir corrent per veure què és el que s'ha de fer, és preguntar-se què és el que no he de fer.
És allò que repetim moltes vegades, he fet tot el que he pogut de la millor manera.
Exacte, i amb això ja és com un blanquejador, ja tot queda solucionat i ja no et poden dir res, i això et permet no pensar mai, perquè com que ho fas amb bona intenció, no n'hi ha prou amb la bona intenció, s'ha de posar un esforç de pensar amb l'altre i de pensar amb tu.
I com ho he fet amb la millor intenció, en tot cas, si les coses no han anat bé, serà per culpa de l'altre.
Justament, mai nosaltres. És un costum que tenim de que difícilment ens fem la pregunta clau, que és, quan passa qualsevol cosa, és què tinc a veure jo amb el que està passant. Lo habitual és dir que és que l'altre... Sempre la causa està fora de nosaltres, mai dins. Però només quan les coses no van bé. Perquè quan van bé és que jo he dit, jo he fet, sort de mi... I això ho tenim que anar pensant i treballant.
I com capgirem aquesta situació que està tan arrelada dins nostra?
Doncs pensant. no estem avançats a pensar. És a dir, l'altre dia, en una xerrada que estava fent, un senyor entre el públic, quan jo vaig fer la proposta de pensar, va aixecar el braç i em va dir: perdoni, escolti, per què serveix pensar? I allò, tothom es va quedar sobtat, perquè semblava una pregunta que no tenia sentit. Però és molt important, perquè pensar serveix per veure, i veure ens permet entendre. És a dir, només podem entendre, només som capaços de veure el que podem entendre. El que no entenem ja no ho veiem. I llavors, doncs, això és el que hem de fer la reflexió, de dir: soc capaç d'entendre perquè així es podré veure? I això passa amb les relacions amb les persones.
Les relacions amb les persones són complexes, i ens relacionem amb les persones. Si no tenim aquesta relació, doncs acaben els problemes. Treballar en equip, relacionar-nos amb la família. Com podem fer que les peces s'encaixin totes?
Doncs primer, des del respecte. Hem de respectar a l'altre, perquè l'altre ens respectarà a nosaltres. I a més també reconèixer el que fa bé, escoltar, posar límits quan s'han de posar. Això són uns conceptes bàsics que estan a l'abast de tothom, i que això és una certa garantia de que mentre estiguem amb algú, si fem tot això, almenys no anirem malament. I a partir d'aquí podem començar a treballar per anar millorant, perquè no estem avesats a donar reconeixement. Fixa't, si tenim uns fills, una parella, uns companys, que de 100 coses al dia fan 90 bé i 10 malament, només els hi direm les que fan malament. I això no ens porta res bo, perquè acabes pensant que tot el que fas està mal fet, i no és cert. El reconeixement és el motor que ens belluga. Tot ho fem per reconeixement. Tots som addictes al reconeixement. El necessitem com l'aire que respirem. I crida molt l'atenció lo rancis i tacanyos que som, perquè és gratis donar el reconeixement. Jo, a mi m'agrada dir que el dia que Hisenda descobreixi els beneficis del reconeixement, ens farà pagar.
També ens agrada que ens escoltin, però, en canvi, no sempre escoltem els altres.
Perquè el ser humà acaba fent el que li han fet. Si no t'han escoltat sovint, és difícil que sàpigues escoltar. De la mateixa manera que si no t'han estimat, és difícil que sàpigues estimar. Si no t'han reconegut, és difícil que sàpigues reconèixer. I això és algo que s'ha de mica en mica, i que és possible, perquè començar a donar, a girar, a capgirar la cadena, per exemple, de no reconeixement, és senzillíssima. Reconeix algú i aquest et reconeixerà tu, i tu l'altre, i escoltar és el mateix. A més, la natura, que és molt sàvia, ens ha posat dos orelles i una boca. Això vol dir que hem d'escoltar el doble del que parlem si volem entendre l'altre.
Tenim molta feina a fer si volem fer aquesta revolució emocional.
Doncs sí, però és una feina de bon fer. És una feina que implica ser revolucionari emocional, i que és una revolució pacífica, val la pena dir-ho, i és l'única revolució amb la que tothom hi surt guanyant, perquè habitualment a les revolucions uns guanyen i els altres perden. Amb aquesta tots hi sortirem guanyant.
Doncs ens quedem amb aquests beneficis i amb aquesta lliçó que hem d'entomar, començant per pensar, i molt. Imma Puig, la revolució emocional, moltíssimes gràcies i molta sort.
A vosaltres, gràcies.
Pla Vital amb Montse Hidalgo. Estils de vida, nutrició, tendències, consells saludables. Salut i vida sana a la xarxa.
El més calent a l'aigüera.
Pla Vital amb Montse Hidalgo, avui amb aquesta entrevista a Imma Puig, que presentava el llibre que acaba de publicar, La revolució emocional. Imma Puig és psicòloga clínica i experta en formació i desenvolupament d'equips d'alt rendiment. I passem a la música, i com cada dijous, habitual escoltar música d'orquestres, orquestres de ball, com aquesta orquestra, la París de Noia, amb aquest popurrí de diversos temes d'aquells que segurament el fan ballar. Thank you. després d'aquests temes que ens interpretava aquesta orquestra, a París de Noia, anem una altra vegada a les, el que tenim preparat, a les nostres seccions, aquesta vegada amb l'Anna Ruiz, a l'Horitzó. Es parla de publicitat. Què passarà amb la publicitat? Anem a saber.
L'Horitzó, amb Anna Ruiz. L'Horitzó, què passarà amb...
el disseny i la publicitat creativa. Barcelona és la ciutat del disseny i la publicitat. Ens hem preguntat sobre el futur d'aquest sector, tot coincidint amb la convocatòria els dies 15, 16 i 17 d'octubre de l'European Creativity Festival. Barcelona acollirà aquests dies els màxims representants del món del disseny gràfic i la publicitat creativa a nivell europeu. Abans del futur, la directora del festival, Mercè Segú, ens fa aquest relat del present del festival.
L'European Creativity Festival neix gràcies a l'impuls que fa l'Art Directors Club of Europe d'aquest festival de publicitat i disseny gràfic. L'Art Directors Club of Europe és una associació europea que està a Barcelona, té la seva a Barcelona, a l'edifici del Design Hub, i nosaltres el que impulsem és la creativitat en comunicació visual i disseny gràfic a nivell d'excel·lència, i ja fa molts anys que organitzem uns premis de disseny i publicitat, i des de l'any passat que ens vam traslladar al nou edifici del Design Hub, i també gràcies a uns ajuts europeus que tenim com a xarxa europea d'associacions de disseny, doncs hem impulsat el festival perquè sigui una trobada entre dissenyadors, creatius, gent interessada en el món de la comunicació visual i de la creativitat a nivell europeu, doncs perquè es puguin trobar i puguin parlar, debatre, compartir experiències, etc., dins d'aquest sector. L'Art Directors Club of Europe és aquesta associació que es va fundar l'any 1990, és a dir, que aquest any ja fem els 25 anys com a associació, però aquest any celebrem la 24a edició dels premis. Són uns premis que nosaltres en diem la Champions League of Creativity, perquè són uns premis tancats on només hi poden participar els guanyadors dels premis nacionals de cada país, és a dir, que només els guanyadors dels premis, per exemple, a Espanya, els premis Laus, poden participar-hi, i els guanyadors de totes les edicions dels nostres socis, els nostres 18 països associats a aquesta associació europea. Nosaltres el que fem és impulsar dissenyadors gràfics, empreses dedicades a la comunicació, a la publicitat, creativitat visual, totes aquestes empreses que treballen per les marques i tenen el seu mercat, els seus clients, doncs totes aquestes feines que ells fan, ells ho presenten en els premis dels seus països, i llavors tots els guanyadors d'aquests premis dels països són els que després poden participar en els premis europeus que organitzem nosaltres.
Internet i els dispositius tecnològics suposen una revolució creativa per a les grans marques i també per a les grans empreses de publicitat. Com evolucionarà la publicitat?
A veure, hi ha moltes escoles, molta formació en disseny gràfic aquí, i sobretot aquí a Barcelona. Som una de les capitals europees amb més escoles i on es poden fer més cursos sobre disseny gràfic i també de publicitat. El nivell és alt i cada vegada tenim fornades de gent més jove, més ben preparada. Nosaltres això, evidentment, ens agrada molt, i el que volem és donar precisament plataforma a través de la nostra entitat a tots aquests joves que comencen, que tenen molt talent i que es volen introduir en el mercat. Precisament al festival, el dissabte al matí, té una sessió especial que en diem High Potentials, que és on joves creatius poden presentar els seus projectes, personals que han fet, perquè són joves encara i no han començat a treballar per marques, doncs els hi donem una plataforma perquè puguin presentar la seva feina i després també hi haurà, en la mateixa sessió, directors de recursos humans d'agències de publicitat europees i també una d'aquí de Barcelona, doncs perquè els puguin assessorar, puguin veure quina és la seva feina, el que han fet, donar el punt de vista des dels departaments de recursos humans i com les agències, ja que ja estan al mercat, doncs seleccionen i busquen els joves creatius. Evoluciona molt ràpidament. La veritat és que en tots aquests anys, evidentment, com tot amb internet, amb totes les xarxes socials, les tecnologies, els smartphones, tot està canviant moltíssim, ha evolucionat molt en molt pocs anys i tota la indústria s'està reinventant. Les grans agències s'estan reinventant elles mateixes perquè estan sorgint noves disciplines que no coneixien i s'estan fent nous tipus de comunicació. Llavors, doncs, nosaltres també intentem donar aquest impuls en aquest canvi, ser una plataforma perquè on es pugui veure quins són aquests canvis i cap on va la indústria. Totalment, ho estan transformant ja per les empreses de la indústria pròpiament nostra, les agències de publicitat i dissenyadors, i fins i tot per les marques. Les pròpies marques també estan establint un nou discurs, perquè ara ja no és només fer un anunci, sinó que també la marca ha de parlar d'ella mateixa, s'ha d'apropar. Les xarxes socials el que ha fet és apropar molt les marques al consumidor, hi ha un diàleg establert que abans no existia, i internet també precisament fa això, l'intercanvi directe entre marca i consumidor, i això està revolucionant totalment els discursos de les marques, de les agències i la manera d'establir aquests vincles.
El més calent a l'Aigüera.
Alguna cosa ens han explicat més aquí a la secció L'Horitzó de l'Anna Ruiz del futur de la publicitat. Bé, i de la publicitat anem a la música. A ritme de ranxeres ens porta un popurrí l'orquestra Gran Parada. Vells quasi arribarem al punt de les 12.
Que no me escamaba y solo pensaba en la salvación. Y tú, mi prieto azabache, también pensabas igual que yo. Thank you.
piedra ha de ser la cama de piedra, la cabecera, la mujer que a mí me quiera. Me ha de querer día de veras, ay, 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 corazón, porque no amas. Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente que si es delito el quererte, que me sentencien a muerte, ay, 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 corazón, porque no amas.